si parlo amb vostè.
No, no, mi no.
Ah, no?
No.
I amb qui parlo, doncs?
Jo sóc el porter.
Hola, sóc el Xavi Cazorla. Interrompem un moment la visió perquè m'han demanat que digui que em fa molta il·lusió dir-vos que el 20 de juny ens ho trobem a Catalunya Ràdio, eh? Vinga, ja està, ja ho he dit. Pastetes n'hi hauran? Dolç i salat, eh, si pot ser? Sí, sí.
El 20 de juny serà històric.
Celebrem els primers 40 anys de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
40 anys. Vera, l'operador de veritat, us ofereix el pop-up de Catalunya Ràdio.
La teva vida ja és digital. Viu-la al pop-up. Pop-up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom, s'acosta el dia 20 de juny i cada dia fa més emoció escoltar falques com aquesta. O sigui, et vas... jo ja estic nerviosa. Ja us avanço que aquest dimarts que ve, dia 20 de juny, serà el meu dia de descans. El meu únic objectiu serà passar-m'ho bé, celebrar els 40 anys de Catalunya Ràdio. A la una us dirà hola l'Àngel Llàcer, el Manu Guix i la resta d'optimistes com jo. Serà molt divertit. Farem el programa des de fora, des d'aquí, al costat de la finestra, des del carrer, i pot venir tothom que vulgui. Jo crec que ens ho passarem molt bé. El 20 vindreu a casa, però aquesta setmana és la tarda de Catalunya Ràdio que es desplaça. On serà avui la Carot? Hola, Elisenda.
Hola, Mariola. Avui, quarta parada de la Carotneta. Avui serem a Igualada. De fet, serem a la plaça de l'Ajuntament, perquè des d'allà es va celebrar la nit de Cap d'Any del 99 al 2000. Recordes l'efecte 2000? Doncs això ho vàrem cobrir a Catalunya Ràdio amb en Xavier Grasset amb un programa especial del Món s'acaba. Avui, repetim, amb Xavi Grasset, amb el Món s'acaba, a la mateixa plaça de l'Ajuntament d'Igualada. També, evidentment, parlarem de la cobertura del tancament de la Covid, especialment a la Conca d'Òdena, amb un dels nostres corresponsals que hi va ser, amb en Marc Teixidor. I després, vull que sàpigues que Igualada, de fet la noia, és terra de rècords. Castellolí, 2009, fa 14 anys, té un rècord. Jugar durant 12 hores partides simultànies de 4 en ratlla gegant. Uau, eh? I en té una altra. 14 hores i 41 minuts fent botar una pilota sense que caigui a terra. Parlarem amb una de les seves organitzadores, la Sílvia Soteres, i també intentarem fer algun rècord per la tarda.
Sí. Doncs bé, escoltarem, Elisenda, els rècords que feu a la tarda, però ja avanço que estem vius, el món no es va acabar el 2000, tots preocupats per l'efecte 2000 i res, no va passar res. Els ordinadors tots estaven allà tranquil·lament, anar fent la seva feina, van canviar l'1 pel 2 i ja està. Bé, ja ho veiem, no parem, avui dia útil que fem per vosaltres. Saludem la nostra IA. Hola, Enric.
Hola, Mariola. Avui a caseta. No voltes i, per tant, un tema interessant per les llars. Poseu plaques solars o no? Obrim consultori perquè feu les vostres preguntes. Tenim a punt a l'estudi un Santi Martínez, un gran expert. Obrim telèfons. Després parlarem d'una plataforma per monetitzar el teu podcast. Treure'n rendiment. Entrevistarem un colombià que ho sap tot del sector. Xavier Huertas de Julep ha treballat per Spotify i TikTok. Parla clar i ens interessa.
Doncs ja veieu, avui un programa molt útil aquí a l'estudi, per fi a casa, per fi a casa. Ja podeu demanar tarda a tanda al 93-201-7474. Si mentre xerrem amb Santi Martínez teniu dubtes, doncs això, línies obertes, eh? Teniu temps fins a la consulta de dos quarts, per tant, comenceu a trucar ja al 93-201-7474, consultori avui sobre plaques solars. Anem per feina.
A Catalunya Ràdio, amb Mariola Dinarès.
La generació d'energia a través de plaques solars es va estrenant a poc i a totes les cases, una energia neta provinent d'una font gratuïta i inesgotable. En aquest procés, els usuaris afronten un munt d'incògnites, dubtes i preguntes. Puc ser autosuficient? En quant temps amortitzaré la inversió? Les companyies elèctriques deixaran escapar un negoci de milers de milions? Moltes preguntes que avui intentarem respondre. Plaques solars, cada vegada hi ha més famílies interessades i cada vegada tenim més trucades al telèfon fix de casa dient, vols plaques solars? I quan et fan aquesta pregunta, t'esclata el cap i ja no saps què fer. Obrim consultori sobre plaques solars. Podeu trucar al 93 201 7474 o escriure via xarxes a tot arreu. Som Pop-Up Cat Ràdio. Bé, saludem el Santi Martínez. Ell és fundador i CEO de l'empresa Quilòmetre Zero Energy, membre del clúster de l'energia eficient de Catalunya. Hola, Santi, com estàs?
Hola, molt bé, molt còmode.
Estàs a punt?
A punt, a punt.
Perquè això, hi haurà una disparada de preguntes que ja tenim a les xarxes de, del Pop-Up. El Santi, que també fas ràdio a Ràdio Trem.
A un programa que es diu Lo Pedrís, que es retransmet cada 15 dies al 7 de la tarda, sobre transició energètica.
Perfecte, tenim la persona perfecta, i a més és del Pallars, que això també ens agrada. Bé, escolta, truca el Ramon de Reus, no sé, el tenim al telèfon o fa la pregunta, sí? Mira, ja tenim una primera pregunta, doncs. Ramon, què tal, bon dia?
Hola, què tal, bon dia. A veure, potser m'ha faltat una miqueta del tema d'avui, però és sobre plaques solars. Jo tinc un cotxe elèctric, i hi ha la limitació de l'autonomia. Sé que hi ha en marxa molts estudis sobre carrosseries solars, o sigui que la mateixa carrosseria del cotxe carregui la bateria. I no sé fins en quin punt això està madur, o serà possible o no.
Ramon, doncs escolta, t'ho diu a través de la ràdio. Gràcies per la trucada. Endavant.
Molt bé, moltes gràcies. Adéu.
No n'he sentit parlar mai. Quan va sortir el Nissan Leaf, tenia una petita placa que feia un pam quadrat per manteniment dels sistemes si el cotxe estava aturat al carrer, perquè si tens el cotxe a l'aparcament ja pots posar tantes plaques com vulgues. Honestament, no n'havia sentit parlar mai. La tecnologia mos depara grans sorpreses i aquesta algun dia serà.
Bé, comencem una mica pel principi, mentre podeu anar fent les trucades i la Sílvia Creus, o la Sílvia també, en algunes de les trucades que hi ha a la consulta de dos quarts que tenen amb això, ves-les preparant, però sí. Abans, expliquem una mica com funcionen les plaques solars. Bàsicament, crec que hi ha dos tipus de plaques, oi?
No ho sé, però digues, quines dos?
Les que estan connectades a la xarxa elèctrica i les que no.
No.
Què vols dir?
Si casa teua està connectada a la xarxa elèctrica, les plaques es connectaran a la xarxa elèctrica. I això molt important, i gràcies per conduir aquest tema. Si se'n va la llum de casa, per molt que tingués plaques, tu no tindràs llum, perquè les plaques estan sincronitzades amb el sistema elèctric, i això es fa a través del comptador. Per tant, clar, atenció, tinc plaques, si se'n va la llum... No, doncs pues no. Però si tens una casa aïllada, on no hi ha comptador, on no estàs connectat a la xarxa, evidentment poses sistemes autònoms de plaques i bateries per funcionar sense xarxa.
I escolta, la instal·lació i el manteniment de les plaques solars és un tema senzill?
Fa tants anys, o sigui, una tecnologia tan madura que ja no presenta dubtes. Ah. Tenim uns instal·ladors a Catalunya que quan va haver la tonteria aquella de l'impost al sol es van perdre 50.000 llocs de feina. Ara un sector molt madur, tu si tens una teulada, et vindran al matí, quan marxen al vespre estarà tot en marxa. Per tant, no té cap secret. Insisteixo, és tecnologia molt, molt madura i amb aquests moments molt barata.
Clar, si rebem aquestes trucades perquè ens ofereixen plaques solars, tu tens alguna... Quina és la pregunta més important que hem de fer? O sigui, si nosaltres ens truquen per vendre'ns la moto de posar-ne les plaques solars, què creus que és l'important que hem de tenir en compte?
Que et facin l'oferta, cap problema. Diguem, amb aquestes entitats, clar, han de tindre molta gent fent ofertes. Ofertes que probablement no et preguntaran ni si tens nevera, si tens forn... No, és que no pregunten res. Per Google miren la teulada, quantes plaques hi caben, patapam.
A l'espai, miren una mica l'espai que tens,
més
no?
Més que res. Per què? Perquè la placa és molt barata. El que costa diners és pujar algú a la teulada. Per tant, un cop tens algú a la teulada, entre posar 4, 6 o 8 plaques, pràcticament no hi ha variació ni de preu ni de temps. de preu una mica, perquè s'ho han de fer valdre, eh? Però llavors, jo el consell, escolta, algú t'està pressionant per dir, escolta, fes-me una oferta, i quan tingues dos o tres ofertes sobre la taula, llavors podràs parlar.
I quan s'amortitza una operació? Que és la pregunta, jo crec, no? La pregunta en plan, val, ara em faré una despesa per posar-me plaques solars, en quants anys us tindré amortitzat això? No, aquesta, suposo que depèn, no?
Aquella pregunta que dic, m'alegro que em facis la pregunta, perquè sé la resposta. Sí. Mira, s'amortitza molt menys que la tele de plasma aquella que t'has comprat, que ocupa tot el pany de paret per veure la nineta, dels actors de les sèries, molt menys que el cotxe o la moto que t'has comprat, que vas explicant a tothom que gasta molt poc i no contamina res, perquè la placa a la que la poses immediatament dona quilowatts hora ja pagats. Quan comprem una placa, està bé preguntar quan amortitzaré, però clar, és que depèn de si estàs tot el dia a casa, si no, que fas els caps de setmana, cap a on està orientada, si tens ombres. Hi ha moltes variables. Lo seu és comparar diversos pressupostos. I punt, i feu. No va a la badà.
Va, la Dolors crec que té problemes amb plaques que se li han espatllat. Dolors, bon dia.
Sí, bon dia.
Què t'ha passat?
Mira, el passat que, bueno, fa 15 o 16 anys, les tenim dos plaques instal·lades, l'aigua calenta, la rentadora i tot. I l'electricista aquest any ens va dir que s'havien espatllat.
O que ell no les... Però, perdona, per la rentadora, dius? O sigui, per fer aigua calenta. I això?
Dolors? S'ha espatllat la trucada, també. No només les plaques.
Suposem que siguen, perquè ha dit per l'aigua calenta, sí, per la rentadora, suposem que siguen plaques tèrmiques, és a dir, que el que fan són unes plaques que es posen relativament inclinades, hi ha uns tubs amb aigua que s'escalfa i acumula aquesta aigua molt calenta, que fa servir pel sistema sanitari. S'espatllen perquè ningú li expliquen que s'ha de fer manteniment. Així com una placa... Antes m'has fet una pregunta de plaques elèctriques i manteniment. Manteniment d'una placa fotovoltaica, mira, tu, si plou, ja la tens mantinguda. Si plou fang i el dia següent plou aigua, ja està mantinguda.
Ha d'estar com neta, la com diríssim.
I ja està.
Sí, no
s'ha de dramatitzar.
Sí.
Hi ha un dispositiu que es diu inversor, que estadísticament cada 10 anys peta. Pues, escolta, es canvia i ja corre. Però amb les tèrmiques no s'ha fet gaire manteniment. Aquestes sí que necessiten. Perquè dins la calç de l'aigua... Bueno, hi ha una altra mecànica.
I ara vaig a fer una pregunta una miqueta superficial, que és una mica estètica. Però sí que és veritat que hi ha plaques solars, hi ha gent que les posa com molt en vertical i, clar, no? Vull dir, es veuen molt. I d'altres que les porten com més...
Que toquen més
a la teulada.
Sí.
Clar, suposo que depèn de com estigui la casa, no? O com s'han de posar.
Acaba de sortir fa 2 setmanes una guia de l'ICAEN, de l'Institut Català d'Energia, sobre optimització... I és una superguia perquè està tot molt calculat. I mostreuen les tonteries. És a dir, històricament s'havien posat amb una inclinació de 30 graus respecte al sol i mirant a sud. I això era l'ideal. Però quilòmetre zero, com a creients de la religió del canvi climàtic, clar, amb 30 anys que et duraran, quants glòries i quants filomenes hi haurà.
Clar.
Per tant, nosaltres tendim a baixar-les més i concretament es posen molt el que es diu coplanars. És a dir, enganxades a la teulada, paral·leles a la teulada, de manera que l'impacte del vent sigui irrellevant. I al final fan una mica més o una mica menys. I amb aquest estudi està tot molt, molt calculat i fins i tot treuen el mite de que si és una teulada cara nord no valga la pena. Sí que val la pena. I pel preu dels plaques en poses 2 més i a córrer. Vull dir que en aquests moments tenim informació contrastada que una mica mos treuen aquells mites que hi havia d'aquesta inclinació que pot ser molesta a la vista, al paisatge, però a més un risc amb vents forts.
Doncs és una bona notícia per mi. Bé, Sílvia, creus què diu la gent?
Estan arribant moltes preguntes ara mateix. El David Alamella diu: un dubte, degut a l'antiguitat de les línies de baixa tensió i l'augment de l'autoconsum, amb més excedents crea sobrevoltatges que interrompen els inversors domèstics. Què es pot fer en aquests casos?
Normalment això és un problema de la distribuïdora i per això cobre. Les distribuïdores, les responsables de la xarxa elèctrica, estan retribuïdes per l'Estat i tenen unes obligacions de qualitat de servei. Per tant, és cosa d'ells. Es reclama, s'ha de reclamar, i si no et fan cas, fas pujar la reclamació cap a Energia de la Generalitat i que s'espavilen amb ells.
Bé. La Marta de Santa Coloma diu: m'han dit que podem posar plaques a la segona residència, que és on tenim més terrat i més sol, i que l'energia sobrant la podem utilitzar al nostre pis de Santa Coloma. Com funciona? És un sistema aconsellable?
Això és la notícia que jo m'he quedat, que podeu veure a les xarxes, que quan ha vingut el Santi m'ha explicat això. Gent que té una altra casa, llavors és allò típic, no? El sobrant. Com que estalviem energia amb les plaques fotovoltaiques, quan ens venen una mica la moto, entre cometes, que no dic que ens diguin mentides, eh? Però llavors aquest excedent, clar, el tens tu en el teu compte i el pots fer servir per una altra casa que tinguis en un altre lloc. Això està passant, no?
Això està passant.
Però és veritat que és així? A veure, explica'ns la teva opinió.
Màrqueting, eh? Vull dir, una acció de màrqueting.
Això és el que la gent li està dient, una bateria virtual, no?
Correcte,
s'està posant aquest nom de... Et venen i diuen...
Mira,
vols tenir bateria virtual?
És un concepte de màrqueting que tothom entén, eh? Diu, hosti, tindré una acumulació, però no m'hauré de comprar una bateria. Aleshores, diverses comercialitzadores estan explicant això, eh? I la segona residència, la primera, i tal, tal, tal. A veure, es diu... Les plaques són per autoconsum. És a dir, l'efecte distància, a veure... És a dir, nosaltres venim d'un sistema on l'energia es portava de 1.000 quilòmetres amb unes xarxes d'alta tensió, i això té un cost, això ho paguem a la factura. Per tant, portar energia, per molt que sigui renovable, de 1.000 quilòmetres, doncs té un cost. Però, amb l'invent aquest que fan comercialitzadores, insistissó, això no surt a cap BOE, d'això no hi ha cap garantia de que demà passat això encara dure. Clar, la gent que mos ho pregunta li dius, mira, si pots aprofitar, aprofita. Però ara ja comença a haver-hi problemes al territori, és a dir, a la Cerdanya, gent que fa uns anys es va gastar un dineral amb teules de negres,
de pissarra,
espectaculars, ara ho ha tapat amb plaques, perquè algú li ha dit, escolta, per la teua primera casa que tens aire condicionat i tantes coses...
O sigui, agafen el sol de la Cerdanya per la seva casa de Barcelona.
Però això no és cert. No vi. Aquells electrons no travessen Catalunya. Aleshores, què està passant a la Cerdanya? Generar tant perquè ningú consumisca està bloquejant...
La xarxa.
Exacte, la xarxa s'està rebent un excés d'injecció, que això porta un altre element, alteracions de voltatge. És a dir, allò que durant 120 anys el sistema elèctric ha aconseguit, que no crema teles, no crema neveres, perquè hi havia alteracions de voltatge, ara això estava estabilitzat, i ara des d'un extrem on no hi ha consum, en canvi sí que hi ha generació, i això provoca problemes a la xarxa.
Però això a nivell ètic és com anti el que estem explicant una mica, no?
Has de ser molt pijo i molt egoista i molt insolidari. Però el tema és que això durarà el que dure, perquè penseu que quan es fa compensació, l'import total de la factura baixa, per tant, l'IVA mínim. Hisenda es deu estar posant neguitosos, l'impost elèctric també baixa perquè és proporcional a lo que pagues, per tant, el sector elèctric es deu estar posant nerviós i això no està cap bo, no està garantit.
Ja m'imagino què passarà. Això està passant una mica ara. No és picaresca perquè és legal, però jo crec que un cop saltin les alarmes això ja no serà possible fer-ho, no? Una mica.
A veure, honestament, esperem que no.
Per això.
Perquè penseu... Ai, perdona,
No, ara, endavant.
Disparo. Dintre d'un any o un any i mig... Hi haurà uns mercats nous, que encara no en parlem, perquè seria donar la tabarra a la gent, però que ja existissin a països nòrdics, Holanda, Anglaterra, que són els mercats de flexibilitat. És a dir, el sistema elèctric et dirà, escolta, puc fer servir aparells teus? I et pagaré per aquests aparells.
Clar, serà global a nivell europeu, vols dir, entre països?
No, serà al contrari, serà molt local.
No t'he entès, doncs.
Una empresa elèctrica té un problema en aquests moments. Imaginem a la Cerdanya. Hi ha una font de generació, una hidroelèctrica, que té un problema, pare, i ara el que fa és engegar una altra màquina que estigués a mig gas.
D'acord.
Ja no farà això, perquè amb aquesta màquina que està a mig gas l'estem pagant. Per tant, dirà a la ciutadania, dirà a les empreses, podeu parar durant 15 minuts de fer no sé què. Aquesta gent que té bateria virtual dirà, jo no puc, m'he venut la flexibilitat a una comercialitzadora. Qui tingui una bateria real, física, podrà dir, jo jugo, i la meva bateria, si en algun moment em demanes més energia o menys, jo em puc entregar la bateria del cotxe elèctric, un termoelèctric, són elements que els cases podran participar en aquests nous mercats de flexibilitat i, sorpresa, podrem cobrar del sistema elèctric. Amb el que cobrem, no pagarem una jubilació daurada, eh?
Però què vols dir? Que farem un negoci amb l'energia que nosaltres agafem de les nostres plaques? Serà una mica això?
Aquesta una part, però la més important és apareixerà una figura nova, que es dirà l'agregador, que aquest et trucarà també com et truquen les desplaques, dirà, vols participar al mercat de flexibilitat? Sí. Què tens? Pues tinc un termoelèctric, tinc un cotxe amb una bateria elèctrica, tinc una bateria, tinc un terraradiant, tinc elements que pots, amb remot, pots engegar i aturar. Llavors tu els diràs, juga amb lo meu i paga'm, però l'aigua calenta, al 7 de la tarda, jo he de dutxar nens, al 6 del matí mos dutxem...
Es complica això,
Bueno, però clar, sí, es complica. Però pagaran, que no va de gratis.
Escolta'm, ja anem a la Cerdanya. A l'Isidre de Bellver de Cerdanya, que parla de permisos. Isidre, hola, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Endavant, Isidre, eres conscient d'això que està explicant avui el Santi?
Sí, bastant, perquè fa poc he posat plaques i no, jo no veig tan fàcil com ho diu ell, perquè aquí a Catalunya et demanen una quantitat de permisos, el RIC sí, el RIC, el RAC, el no sé quantos, i això ho endarrereix bastant tot. No acabes mai, les persones que ho han posat són molt correctes, però diu, escolta'm, no, això no s'acaba mai, que si la distribuïdora, que si la comercialitzadora, aviam, qui és el culpable, però això se'n lateix molt. I a més, molts permisos, que no sé per què Espanya és diferent i aquí...
És veritat, Santi, que hi ha més permisos que la resta d'Europa? A Espanya, molts permisos?
No, ara. Vull dir, si era així, però en aquests moments, si instal·les menys de 100 quilowatts, que això ho fa, és el que fan les famílies normals, tothom posa menys, és que només has d'avisar a l'Ajuntament, no has d'esperar ni permís d'obres ni res. I normalment el que fas és al professional que t'ho instal·le li demanes que et faci tot el papeleo, perquè efectivament, si ho has de fer tu estàs perdut.
O sigui, hi ha molts permisos, però ho això, certifiques, per tant, i és simplificant.
Però se li diu, al que t'ho instal·le, diu, tu, claus en mà, amb tots els permisos en marxa, i són professionals...
Ah, bona idea.
Claro, tu res, oblida-te'n. No.
Molt bé, doncs gràcies, Isidre. Una abraçada. El 93-201-7474 a la vostra disposició. Estem fent un consultori sobre plaques solars amb el Santi Martínez, que és CEO de l'empresa Kilòmetre Zero Energy. Endavant, Sílvia, hi ha més preguntes.
Doncs mira, si hi ha alguns oients que comenten que o bé ho han instal·lat a la seva comunitat de veïns o bé ho volen plantejar, i a la fil d'això doncs, hi ha un oient que pregunta en què pot ajudar un ajuntament per constituir una comunitat energètica, si hi ha ajudes per a les comunitats que instal·lin plaques solars.
Pot ajudar no fent mal, vull dir, deixar fer, perquè s'intervenen molt, tenim un problema, a menys que l'Ajuntament sigui el que té la iniciativa. Amb això nosaltres, Quilòmetre Zero, ens hi vam posar molt d'hora amb les comunitats energètiques i som a 118 municipis a Catalunya acompanyant l'Ajuntament. I l'Ajuntament el que fa, sobre una teulada pública, la típica de quan érem rics i tens un pavelló poliesportiu enorme, que només funciona als vespres, ja en foscor. Per tant, aquests dos ajuntaments posen plaques sobre la teulada del poliesportiu i la ciutadania que vol aprofitar aquelles plaques i que estan a menys de 2 quilòmetres en línia recta de distància, és a dir, la majoria dels pobles de Catalunya, doncs pagant una taxa ho aconseguissin. I és la manera més fàcil, més ràpida de fer-ho.
I per blocs de pisos, per comunitats de veïns, pregunten si volen posar-ne dalt de l'edifici per gaudir-ne entre tots. Això hi ajudes? És fàcil?
No, ajudes, oblidem-ne. O sigui, hi va havent alguna cosa, però és que no fa falta. O sigui, les plaques fotovoltaiques es paguen a si mateixes. No necessitem per res a subvencions, però n'hi ha hagut, Però llavors, quan ho fa una comunitat de veïns, com em va explicar un ex director d'Endesa a la seva comunitat, a l'Eixample, ho va voler fer, i em va explicar, jo ho vaig explicar, vam reunir els veïns, tal, i l'acte de la reunió diu pintar lo hall de color rosa pàl·lid. Ha sigut un tema que ha costat molt de que la gent hi entre. Nosaltres, Quilòmetre Zero, abandonant les comunitats, hem anat a massa reunions als 9 del vespre per descobrir que no estava a l'ordre del dia, i amb una especialment espectacular, on a l'ordre del dia el que hi havia és que hi havia humitats a la teulada i que l'havien de canviar. No pot ser parlar de canviar la teulada i parlar de posar plaques solars.
Què vols dir, que ara passarem de discutir sobre l'ascensor a la comunitat de veïns si posem una placa solar? Això està passant a Catalunya.
Afortunadament, diguem ara, amb la majoria simple, igual que van fer amb allò dels ascensors, a majoria simple ja tiren davant unes plaques, però és complex per la part social, per posar d'acord els veïns.
Els veïns.
Ara estem col·laborant amb una a la Guineueta. Hi ha un grup d'edificis, cases barates, que són 590 veïns, amb moltes teulades. Home, això fa il·lusió, eh? Sí. Perquè hi ha, sobretot, l'element més important, que és lideratge. O sigui, tot això comunitari necessites lideratge que determini una governança. Quan trobes que no hi ha allò que truqui algú, voldria, amb uns amics voldríem... Hosti, noi, clar, aquí
és
llepat,
impossible posar-se d'acord. I escolta, una de les preguntes és això que dèiem, no? D'aquesta energia sobrant, moltes vegades diuen que ens la retornaran, no? Amb una reducció de la factura, o els diners ens tornen. Mm-hmm. A mi m'agradaria fer una crida al 93-201-7474, algú que tingui plaques solars i, evidentment, hagi vist que a la seva factura li han retornat aquest sobrant d'energia, que jo crec que és a llarg termini, això, però bé, si hi ha algun testimoni que ens ho pugui dir, però és un dels temes conflictius, aquest, no?
Molt, molt. Hem solucionat un marrón d'una família després de 48 mesos, eh? A Cornellà del Terri, Rupià, Cellera de Ter i Amer, portem més de 18 mesos treballant, tot s'ha fet, tot està ok, però no reben el descompte. Dels 200 projectes més o menys que hi ha a Catalunya de compensació, només n'hi ha dos que estan funcionant com deman, eh? Cornellà del Terri, que hi ha una petita distribuïdora que es diu Electroavellana, i Caldes de Montbui, que hi ha una petita distribuïdora que es diu La Caldense. Totes les altres, les que depenem de la gran, doncs la vida és molt dura.
Mira, el Xavi ens diu, des de la xarxa, clar, per als meus comentaris de segones residències, diu, si jo tinc segona residència i pago pel peatge de transport en la factura de la primera i segona residència, per què no puc consumir a la primera el que produeixo a la segona?
Conceptualment no hi ha cap problema, però, insisteixo, tenim una xarxa dissenyada fa 120 anys per portar energia de gran generació fins al consum, i en aquests moments apareix un fenomen nou, que molta energia petita distribuïda en direcció contrària, diguem, eh? Els electrons no van, sinó que tornen. Tu pagues tots els peatges, però, insisteixo, l'autoconsum està dissenyat per reduir les pèrdues. És a dir, si el sistema està perdent un 8, un 9% de l'energia generada per calor, per pèrdues, per transformació, etc., ara tenim una oportunitat de fer un sistema energètic de baix a dalt, fet per la ciutadania, i de proximitat. De proximitat, què vol dir? Que si ho fas a la teulada a casa teva, és que pràcticament no hi ha pèrdues, perquè no hi ha distància de cables. Per tant, tots els invents que s'allunyen d'això, bueno, són estratègies peculiars basades en màrqueting.
Va, una última pregunta, Sílvia Creus, de xarxes.
Doncs, mira, el Jordi Borràs diu, si vull carregar un cotxe elèctric a potència més alta que la domèstica, cal augmentar la potència contractada? O si tiro de les plaques solars, puc obtenir potència més alta que la que em ve de la xarxa?
A veure, explico el meu problema.
Això és molt tècnic, eh?
No, molt fàcil, ja veuràs. A casa, les meues plaques, ara, segurament avui, estan fent 2 kilowatts hora i mig, més o menys. Estan orientades al nord, un desastre, però ai lo que hi ha. Jo a mamà no li diré mamà perquè està la casa orientada al nord, per tant, ai lo que hi ha. Aleshores, estan produint segurament 2 i mig, i el meu cotxe té un mínim de càrrega casualment de 2 i mig. Però 2 i mig a casa durarà una hora i mitja com a molt. Antes i després de migdia, e menos. Per tant, el teu cotxe tirarà de la xarxa elèctrica. Però cuidado, tirarà de la xarxa elèctrica per allò que no generen les plaques. Clar. Vull dir que l'estalvi és espectacular, no és zero.
Ja. Clar, està bé. Mira, fa molta gràcia perquè el Jordi Buch ens diu a través de les xarxes, que el seu compte és Jordi-Olot, me l'estan instal·lant ara mateix.
Felicitats.
Sí, ho has vist? O sigui,
perquè el més important és fer-ho, O sigui, podem pensar, donar voltes, fer aquests consultoris, respondre, no sé què. Podem fer el que vulgueu, però un dia s'ha d'instal·lar. Ja està bé,
Per tant, evidentment, clar, si hem portat el Santi de plaques solars, tu ho recomanaràs 100%, no? Ho recomanes també tant per comunitats, pisos, com per cases? Quin és el lloc més ideal?
No, és que, a veure, parlem també d'aerotèrmia i de geotèrmia i de biomassa. Vull dir, hi ha molts elements renovables que milloren, reduïssin el consum i milloren el confort. Per tant, hi ha de tot. Què té la placa solar? Ostres, és que pim-pam, avui amb aquest li estan posant avui i a la nit marxaran i ja estaran connectades. Qualsevol altra d'aquestes activitats, d'aquesta explotació de renovables, requereix un temps i unes inversions superiors.
Uh-huh. Espera, que tinc trucada. Ui, això no, ja ho sabíem, que passaria això, però el Jaume, si em pots posar Albert, el Jaume, que pel tema d'excedent a punt, clar, jo he preguntat, hi ha algú que tingui l'excedent? Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Mariola.
D'on ets, Jaume?
De Cervelló.
O sigui, tu has certificat que realment t'han tornat energia que tu no has fet servir i que t'ha sobrat, aviam, no?
Aviam, però Endesa, per exemple, no torna res. O sigui, tenen la moto de que t'ho fan amb un descompte i de més, o sigui que no, ells no volen, no volen pagar res. Uh-huh. Llavors hi ha altres companyies elèctriques que sí, que es retornen, segons el tram del dia i de més, et retornen sobre el sobrant que els injectes han vist a la red, per dir-ho així.
Però tu t'ha passat que sí, que t'ho han tornat?
Sí, sí, a mi m'ho estan tornant. No?
D'acord, d'acord.
Endesa no tornava res, ja t'ho dic jo ara, que no tornava res.
Ho certifico amb boca petita. Gràcies, bueno, una abraçada.
Espera un momentet que volia comentar una altra cosa.
Digues.
Sobre el tema de les subvencions, nosaltres ja fa un any, o sigui, ho vam fer la instal·lació al març de l'any passat, i vam dir que vam llogar una sèrie de paperassa i de més, vam anar a l'ICAEN, primer vam anar al carrer Sepúlveda, ens van dir que allà no era, ens van enviar a la Fira i de més, allà que tenen una oficina, per arreglar el tema de la subvenció. Bé, la senyora que es va atendre, que n'hi havia 3 o 4, és que deia, nosaltres que això no ho hem fet mai. Ho vam fer, vam estar a dues hores entre uns i els altres, buscant papers i de més, ens ho vam fer. Es va sortir la final, la fulla d'això, que ens hem de donar com uns 1.000, bueno, subvencionats sobre uns 1.300 euros de la instal·lació. Però no van enviar-me un correu que ens dirien alguna cosa sobre ordre d'entrada d'expedient. D'això ja fa un any, i aquí ningú diu res, ja. Ningú lluga res, o sigui que no...
Bé, gràcies, Jaume. Et respon a través del telèfon, el Santi, gràcies, una abraçada.
Lo més potent que has explicat, de tot el que has explicat, és que això no ho havíem fet mai. És a dir, l'ICAEN, l'Institut Català d'Energia, està acostumat a relacionar-se amb institucions, però no amb ciutadania. Van obrir unes subvencions i va haver una allau. És a dir, hi ha uns diners limitats, hi va haver 40.000, la setmana passada em diuen que ja havien superat les 60.000 sol·licituds, però la capacitat per resoldre pues és una altra, i per tant, en un any i escaig, ja havien resolt 9.000 sol·licituds. Però que si, a més, ja et diuen que te l'han adjudicat, es cobraran el 24 i cap allà, eh? Per tant, però tornem-hi, eh? És innecessària una subvenció per prendre la decisió de posar plaques fotovoltaiques.
Doncs vam d'acabar, tenim aquí la centraleta, les xarxes, totes plenes, però acabarem amb el Joan, que... Hola, Joan, bon dia. Joan? Bé, faig la pregunta que feia el Joan, que així anirem més ràpid. Em diu, quines són les millors plaques per posar? No sé si això es pot respondre així fàcilment.
No, són... No. Mira, us explico. Qui sap molt, perquè porta molts anys posant plaques, és Som Energia, per tota Espanya. Som Energia, des de fa uns anys, ja va decidir no mirar la marca. O sigui, si porta l'etiqueta al darrere europea CE, que garantís que en 25 anys perdrà un 15% com a màxim, ja està bé.
D'acord.
Anar doncs... a pagar una mica més per una placa que t'han dit...
Que no cal, o sigui, la certificació
una,
ja està.
Una placa certificada.
Escolta, Santi, ha estat un gust, un autèntic gust, perquè veig que és un tema que a la gent li interessa. Hi ha molts detalls que has sabut respondre i, per tant, ens ha anat molt bé fer un servei públic avui parlant de plaques amb el Santi Martínez, CEO de l'empresa Quilomètric Zero Energy i també membre del clúster de l'energia eficient de Catalunya. Gràcies, Santi. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Va, fem una pausa i després ve, de fet, la consulta de dos quarts. El que preguntàvem és això, si tens dubtes sobre plaques solars, però ja els hem respost tot, per tant, no obrirem ja més línies. Per tant, avui, gràcies a tothom per la participació. Fem una pausa i després parlem de monetitzar un podcast. Anem a veure de què parla la xarxa. Avui és el Dia Internacional de Presa de Consciència de l'Abús i Maltractament de les Persones Grans.
I també és tendència Dia Mundial de la Tapa. Es parla a Twitter de pactes polítics, com el del PP i Vox a la Comunitat Valenciana, de Pitingo i Queque, que se les han tingut a Twitter, i de Mbappé, torna la tortura de cada estiu.
També és tendència Dulceida i el hashtag MaskSinger6.
Els tuiters especulen amb qui s'amaga darrere la disfressa de bebè a MaskSinger és la influenciadora catalana. I també comenten la sorpresa de la nit. L'actriu Anna Milán era cupcake.
Fa dies que Begin és tendència i continua a dalt del trending topic. Quantes creadores de contingut, eh? Les tendències, què passa amb la
Begin? Sí, però per una cosa que no és gaire...
No?
El que passa que fa molts dies...
L'esclisme, segur.
No, tampoc. És coses d'aquestes de streamers. Juntament amb un altre nom que es diu Follacamiones o Follaca, que també, déu-n'hi-do els noms que es posen. Han tingut una baralla dins el món dels streamers que s'arrossega, com dèiem, de fa molts dies, que jugant a Twitch, Begin va matar a Follaca, val? I al chat d'ell alguns seguidors van fer bromes sobre aquells antics tuits nazis que havien fet, se suposa, Begin i Auronplay i tot això, i els administradors el van expulsar. I està tothom molt esverat dins aquest món dels streamers discutint si era merescut que l'expulsessin o si són privilegis per ella per ser més famosa. Vaja, problemes del primer món.
Però que acaben sent trending topics en aquests moments. I una web per tafanejar què veu per la finestra gent d'arreu del món, això és xulíssim,
sí,
eh?
Sí, és xulíssim. És una recomanació que va fer Twitter al nostre company Eloi Barrera, i que ell mateix ja avisa, és molt addictiva. Es tracta de windowswap.com, SWAP. És un lloc a internet on persones d'arreu del món comparteixen la vista des de les seves finestres en forma de foto o de vídeo per ajudar altres, doncs, a relaxar-se, a meditar, a viatjar sense moure's. La versió gratuïta és aleatòria. Cliques on diu obre una nova finestra en algun lloc del món i ens va mostrant vistes. A cada imatge hi consta l'autor, la finestra de la Susi, la finestra d'en Billy i on està aquesta finestra, la ubicació. Si vols escollir els llocs has de pagar. És realment molt bonic i no pararies d'obrir finestres. Ai, a veure què hi ha aquí, a veure què hi ha.
Clar.
Windowswap, que per cert vol dir intercanvi de finestres, també és a Instagram i a Twitter.
Doncs sí, m'agrada. Una de freda i una de calenta a les xarxes. Va, fem una pausa i ara sí, va, us ajudem a monetitzar el vostre podcast.
Ha passat alguna vegada, però m'ha envaït un estrany sentiment, que tants cops és real com és miratge, tants cops funciona com surt malament, però ho noto en l'ambient, us ho veig a la cara, ho puc endevinar en els ulls de la gent, que es pregunten què fa, cap on va, què li passa, com és que avui se'l nota tan diferent, tinc el pressentiment que serà...
Ets el pop-up al programa de tendències de les xarxes socials. Aquests dies estem estrenant moltes novetats musicals i hi ha una autèntica guerra per ser la cançó de l'estiu. Apunten també en aquesta guerra la Ludwig Van. Això es diu El meu amor se n'ha anat de vacances. És el primer avançament del disc Gràcies per venir, que es publica el divendres 20 d'octubre. La cançó parla de les dues cares d'un desamor a l'inici de l'estiu. Abans que surti el disc, el grup presentarà les noves cançons en tres úniques dates de l'estiu a Catalunya. Al Festival Afònica de Banyoles, l'1 de juliol. El 18 de juliol al Teatre Grec de Barcelona dins el Festival Grec i el 21 de juliol al Tinglado de Vilanova i la Geltrú. Bé, ahir al mercat de l'audiovisual vam parlar moltíssim de podcast, de la quantitat i la qualitat de podcast que tenim a l'abast. Qualsevol que tingui alguna cosa a explicar pot fer un podcast, però, clar, el gran tema és... Com monetitzem això? Com podem treure'n rendiment econòmic? Recentment aterrat a Barcelona, Julep és una startup alemanya que té com a objectiu ajudar a monetitzar aquests podcasts. Nosaltres això ens va dir... Això, a veure què, a veure què ens expliquen i a veure si això ho podem fer servir. El Javier Huertas és el director de Julep Espanya. És un fitxatge de la plataforma. De fet, abans havia treballat per Spotify, per TikTok, i per tant controla i domina l'entorn de les plataformes i és un perfil que ens interessa moltíssim. Hola, Javier, com estàs?
Muy buenas tardes, muy bien, gracias.
Abans de parlar de Julep, vull que parlem una mica, bé, no sé, de Spotify. Només una pregunta et faré de Spotify, però tu creus que tracta bé els podcasters a Spotify? Y que encara no se pueden guanyar gaire la vida, ¿no?
Bueno, pues al final todos estos son modelos de negocio. Y el modelo de negocio de Spotify, desafortunadamente, el 70% de sus beneficios van a las disqueras. Y las disqueras son las que se encargan de distribuir el dinero. Y cuando hablamos de podcast, pues... El podcast es muy nuevo. Mucha gente no sabe dónde ponerlo. Muchos los ponen en radio, la extensión de la radio, radio digital. Pero para mí, que he trabajado en TikTok, para mí es algo muy parecido a TikTok. Es un canal de todos, donde hay muchos creadores y demás. Por ello, bueno, pues tu pregunta no te la puedo contestar. Sí, según cómo ellos aprendan a monetizar, pero el negocio, desde mi punto de vista, no está en Spotify me va a pagar por mi podcast. A no ser de que tengo muchas escuchas y ya soy un exclusivo de Spotify, que de hecho...
Claro, que et fichi, no? Que et fichi Spotify per fer un podcast que només el puguis fer a Spotify, per exemple, no? Això sí que surt a compte. Bé, qualsevol podcast es pot monetitzar? Pot fer guanyar diners? Explica'm una mica com funciona la vostra plataforma.
Pues mira, cuando hemos venido a España, lo primero que hago yo siempre en cada mercado es hablar un poco con toda la industria, incluyendo los podcasters. ¿Cómo hacéis dinero? Y me dicen, bueno, pues a mí esta plataforma me paga, esta otra, pero ¿cuánto te pagan? 300, 500 euros por un episodio, 1000 por un episodio. Pero cuando hablo con las productoras me dicen, no, no, 8 episodios pueden costar 50.000 euros. Y yo, de 50.000 a 500, ¿dónde está aquí el truco?
Claro.
Entonces, dicho esto, el podcast se puede monetizar de muchas maneras. Obviamente, cuando una marca me paga por ser podcaster y empieza a representar la marca, bien, aquí hay una negociación y muchas veces los podcasters son creadores independientes y no tienen esta experiencia, así que se vende muy
bien. Claro, una cosa es que estigui patrocinat un podcast y ya la marca, branded content, es decir, ya te paga, pero no estamos hablando de eso en aquest cas, ¿no?
Eso es, pero en Estados Unidos, en el centro de Europa, donde nosotros tenemos operaciones, nos hemos dado cuenta de que el podcast, como la audiencia está tan enganchada, funciona muy bien para las marcas, pero no solamente en cuestión de branding, sino también en cuestión de ventas y objetivos mucho más duros, que antes la radio no podía entregar, no se podía medir, no se podían hacer muchas cosas. Dicho esto, ¿cómo se monetiza un podcast? Pues cuando yo empiezo a tener más de 1.000, 2.000 escuchas, pues me lo empiezo a plantear, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo hacer? En España ahora mismo hay 5 plataformas que hablan de programática, pues puedo poner mis programas allí. El problema que veo yo es que la programática se ha entendido como un canal muy barato. Así que, ¿qué puedo ganar con 2.000 escuchas? 50 euros, menos de 50 euros. Un podcast empieza a ser interesante para una marca cuando tiene más de 8.000 escuchas. A partir de esto, nosotros en Julep lo que hacemos es una negociación entre el podcaster y la marca. Entendemos los objetivos de la marca, hablamos con el podcaster, hay un elemento muy creativo aquí y a partir de esto, pues sí, se puede monetizar. ¿A cuánto podemos llegar? Pues un podcast que está más o menos por encima de las 10.000 escuchas, estamos hablando de unos 1.000 euros. Tenemos podcasters que están por encima de las 50.000, 80.000 escuchas y hablamos de 4.000 euros.
Clar, feu una mica d'intermediaris entre les marques i el podcaster, ¿no?
Para decirlo claramente, nosotros seguimos siendo los agentes por lo que se crearon las agencias de publicidad.
Clar, us avanceu una mica que és aquest futur amb el podcast que està arribant, però en aquest cas el podcast pot estar allotjat a qualsevol de les plataformes, a iVoox, Spotify, on ha d'estar allotjat perquè vosaltres negocieu amb les marques?
Vale, aquí hay otra parte interesante para entender. Todos tendemos a pensar que Spotify es el dueño de los podcasts o se alojan en Spotify y no funciona así. Las plataformas de distribución, las que son los que acabas de comentar, pero luego hay otros actores que son las plataformas donde se alojan.
La sindicación, ¿no?, que diuen.
Sí, eso es. Uh-huh. Y según cómo esté pensado el modelo de negocio, piensan, ¿cómo voy a monetizar? Pues suscripción, le cobro suscripción a los podcasters. Pero yo siempre le digo a todo el mundo lo mismo, intenta hacer 1.000.000 de euros con suscripción, necesitas 70.000 usuarios más o menos, en una media de 20 euros. Pero haz 1.000.000 de euros en publicidad. Necessites 60 campanyes de 15.000 euros.
Ja. Ostres, que complicat. Suposo que l'objectiu de Julep és que sigui... clar, potser estàs parlant ja de gent una miqueta consolidada, no?, a nivell de comunicatiu, o algú que diu, tinc una cosa a dir, vaig a fer un podcast. Tu creus que pot tenir molt èxit una persona que no sigui, diríem, ja coneguda, ni que tingui un nom? És difícil, no?
Sí, además de... Sí, es difícil. Y muchos de ellos, hoy en día cuando aterrizamos en el mercado, muchos podcasters se han acercado a nosotros, nos han dicho, mira, muchas plataformas nos quieren vender, pero realmente nosotros o no recibimos campañas, o no vemos el dinero, o los CPMs, que es la unidad que se maneja en la radio digital, son muy bajos. Y es porque en el mercado español, desde un principio, alguien dijo, ¿cuánto puede costar? Pues lo que cuesta en Estados Unidos. En Estados Unidos cuesta $20, pero esto es una media entre diferentes formatos. Dicho esto, es difícil, y nosotros con lo que hemos venido también es con educación. Ahora mismo no estamos apostando en vamos a generar X millones de euros, que también apostamos por ello, pero en un inicio es educación para las marcas, A esto me he dedicado yo los últimos 5 años y aún lo ven, esto no me va a generar resultados. Y luego a los podcasters de cómo planear un contenido, cómo mirar, cómo visualizar antes, ¿voy a hacer dinero con
clar,
esto?
Clar, també els ajudeu en això, que vosaltres els podcasters els dieu artistes. Clar, a mi també una cosa que és molt interessant, Julep, és de dir... I ara se m'ha anat del cap la pregunta que volia fer, que per acabar... Ah, no, sí, el català, sempre és la pregunta. Quan has entrat per aquí has dit, aquí organitzeu els Premis Sonor, i m'has dit, ho fem servir molt, què vols dir, que mireu podcast en català també?
Sí, porque actualmente muchas marcas, incluso internacionales, nos preguntan, bueno... ¿Cómo podemos entrar en el mercado español? Porque es uno de los objetivos que tenemos, traer muchas marcas internacionales, que el mercado español es interesante.
Es interesante.
Eso es. La cuestión es que nos dicen, bueno, ¿y allí cómo es el consumo? Pues actualmente el catalán está en tercera posición, con un 7% de consumo, no de contenido, y luego está por detrás del inglés, que es un 20%, y el resto es en castellano. Y en Cataluña empezamos a encontrar programas con unas audiencias bastante, bastante aceptables. Uno de los programas, Crims, está en
es
de la casa.
Clar.
Está en la posición 11. Ahora mismo en el ranking de Spotify.
Doncs va, mira, acabem així. Això és un llacet. Has acabat l'espai amb un llacet parlant de nosaltres, amb l'èxit de Crims i del podcast, i de fer aquest enllaç amb les marques, no? Perquè també sàpiguen doncs, que es pot potenciar i es pot invertir en podcast en català. Moltíssimes gràcies. Estarem pendents de Julep. Gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Va, tornem demà divendres. Ah, tornem a marxar, No estaré a l'estudi. Demà Sonar. Adeu.
Vera us ha ofert el pop-up de Catalunya Ràdio.